Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El servei de Rodalies i els trens regionals ja no són gratuïts, però continuen funcionant no malament, sinó que molt malament. Bona tarda, sóc Carlos Osada i des d'avui estan en marxa els nous títols i bonificacions per viatjar als trens de Rodalies i regionals arreu de Catalunya. En general, s'estableixen abonaments mensuals de 20 euros a Rodalies i també hi ha bonificacions del 60% per als trens regionals. La posada en funcionament d'aquests nous abonaments de tren ha generat incertesa, sobretot als usuaris de les comarques de Girona. Aquests usuaris reclamen millores en el servei, ja que consideren que si el tren és de pagament cal millorar-ne la puntualitat i també el servei en general, que no és deficient sinó molt deficient. Amb alguns dels usuaris ha parlat avui la Clàudia Moreno.
Aquest matí molts usuaris s'han trobat que en arribar a l'estació no podien renovar l'abonament de viatger recurrent de forma gratuïta i han començat les queixes, ja que consideren que si ara el servei ha de ser de pagament no pot continuar sent tan impuntual i ineficient. Un dels afectats, en Jordi Rodríguez, ha reclamat una millora al servei.
Bueno, un desastre. La veritat és que això ha de canviar. Per si volem fer servir el servei públic, hauria d'anar millor. Llavors la gent seria pues, tant a pagar com a fer el servir, perquè és que després si depens d'uns horaris i et fallen, estàs venut, perquè perds o visites o anar als llocs de feina.
D'altra banda, alguns usuaris també critiquen els nous abonaments de Rodalies amb un preu de 20 euros mensuals. Tot i que l'abonament ofereix viatges limitats independentment de l'origen i el destí, reclamen que només beneficia la gent de l'àrea metropolitana i discrimina aquells que en viuen fora. L'Anna Puig ha lamentat que el servei estigui tan centralitzat.
Mira, doncs no ho sabia i fatal, perquè és això, sempre és com que Barcelona els hi donen més coses, tot està centralitzat i els de Rodalies, o sigui, amb la gent que està més lluny, sempre quedem al marge i és un rotllo. O sigui, molts cops hem d'anar a Barcelona, a vegades per voluntat, a vegades per obligacions, que allà estan moltes coses i que no ens ho facilitin, doncs sap greu.
A partir d'avui, qui fins ara viatjava amb el títol gratuït haurà de fer comptes i escollir entre un abonament mensual o un de 10 viatges per fer al llarg de l'any.
Els usuaris de regionals, tant de Girona, que els hem escoltat ara, com també de Tarragona, criticaven també aquest matí aquests nous abonaments de Rodalies que suposen una tarifa plana de 20 euros mensuals i que només beneficia a la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona i discrimina a tots aquells que en viuen fora. I què hi diuen, doncs, aquests usuaris de Rodalies de Barcelona i la seva àrea metropolitana? Doncs la Victòria, per exemple, ens explicava que el servei no funciona gens bé, que pagar afecta a l'economia familiar i posa en valor, per exemple, el servei i les prestacions de la T-Mobilitat.
Si bien hay muchos descuentos, por ejemplo, en lo que es la T-Mobilidad para poder manejarse por la ciudad más económicamente, que está buenísimo, si uno se tiene que trasladar o tiene que venir de las afueras de Barcelona, la verdad es que hace la diferencia. Y nada, más que era eso, porque el servicio últimamente no está funcionando muy bien. Entonces no coincide un poco el valor con el servicio que se presta.
Els nous preus acaben amb pràcticament 3 anys de gratuïtat de Rodalies i regionals després que el govern central ho aprovés per contrarrestar la inflació derivada de la guerra d'Ucrània. 100 minuts, 2:15, àrea de serveis. Parlem del temps. Continua la calor desbocada. Els termòmetres avui es disparen tant com els últims dies, al migdia, hi ha valors entre 39 i 42 graus a les comarques de Lleida i a l'interior de l'Ebre, per sobre de 35 graus a la resta de comarques interiors i al voltant dels 33-34 a la línia costanera. De cara a aquesta tarda s'esperen tempestes que poden ser fortes i ara acompanyades de calamarsa o pedres i també de fortes ratxes de vent, sobretot a punts de la Catalunya central i del Prepirineu, que també arribaran al Pla de Lleida i al Pirineu. Doncs ja hem de conèixer com està la xarxa viària. Avui amb la Lorena Moreno. Bona tarda, Lorena.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, comentar algunes de les principals afectacions. Encara continua un carril tallat a l'AP7 entre Fogars de la Selva i Sant Celoni en sentit Girona, en sentit nord, amb 6 quilòmetres de cua, on ja s'està procedint a la retirada del vehicle que hi havia en aquesta via. També a la C58, entre Barcelona i Montcada i Reixac, trobem retencions en sentit Trinitat, que superen els 4 quilòmetres aproximadament. També a les rondes, com és habitual a aquestes hores, i també destaca la C33, entre també Barcelona i Montcada i Reixac, en sentit Barcelona, amb 3 quilòmetres de cua. També per destacar l'últim, la C32, a Sant Boi del Llobregat, en sentit sud, en sentit Sitges, amb 2 quilòmetres de cua. I de moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs tornem a parlar de la calorada. L'episodi intens de calor que viu Catalunya aquests dies continua sense donar-nos treva. Avui, per exemple, han conegut, d'una banda, que Catalunya ha viscut el juny més càlid de la seva història i, per altre costat, que segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes, el MOMO, de l'Institut Carlos III a Catalunya, s'han produït 43 morts atribuïbles a les temperatures entre el 22 i el 30 de juny. Són les primeres dades del període estival que es comptabilitza des de l'any des del maig de 2015. I aquestes alçades a l'estiu igualen ja les més altes fins ara de l'any 2022. La sèrie històrica d'aquest sistema MOMO comença el 2015. 8 de cada 10 morts per aquest motiu els últims dies de juny són de persones de 65 anys o més. Mentrestant, a Barcelona, l'Ajuntament ha donat un gir en el cas de la mort d'una treballadora de la neteja dissabte passat dins d'aquest episodi de calorada. El consistori ha decidit ara obrir un expedient a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas per aclarir les circumstàncies de la mort. Mentrestant, el sindicat UGT ha exigit avui en una jornada sobre salut laboral extremar el compliment de la llei i els protocols que hi ha en vigor en situacions com l'actual onada de calor. Ho explica el Ricard Álvarez.
Doncs situats a l'entrada de la sala on es celebrava el cicle i on es notava l'aire fresc de l'interior, han volgut remarcar que no tots els treballadors poden desenvolupar la seva tasca en condicions saludables pel que fa a les altes temperatures. Reyes Solaz, secretària nacional d'UGT Catalunya i responsable de salut laboral, ha subratllat la necessitat d'actuar de manera immediata en les empreses i ha criticat la manca de recursos que pateixen moltes petites empreses.
Estamos en un mes de junio, más caluroso posiblemente de todos estos años que hemos pasado desde que se están registrando las temperaturas, y estamos en un momento donde tenemos que exigir a las empresas que se tomen las medidas preventivas, se actualicen y se activen los protocolos que existen de calor y que la vida de los trabajadores esté por encima de cualquier situación y de cualquier productividad que haya en cualquier sector de la empresa.
Per la seva part, Joan Amor, secretària general d'UGT Terres de Lleida, ha recordat el duríssim que és treballar a la zona de Ponent al món agropecuari.
Imagineu-vos vosaltres, vull dir, aquí tenim calor, no? Anem amb màniga curta i tal. Aquesta gent normalment porta mono o porta peces de roba que els tapen perquè estan collint préssec de pèl, ¿vale? Perquè no els hi piqui la pell. Ara imagineu-vos-hi això al camp, ¿vale? És fotut.
I sobre les víctimes de l'onada de calor, ha recalcat que s'ha de prevenir molt abans de que passi i que els treballadors i treballadores han de saber detectar quan estan entrant en un procés de cop de calor abans d'un desenllaç fatal.
Que s'esforcen, no és conscient de quan perd la sudoració, perquè és un dels factors, el perdre la sudoració, de que t'està donant un cop de calor, no? I llavors és quan la gent cau i li està donant el cop de calor realment.
Malgrat el compliment dels protocols, per un 98% d'empreses demanen més inspecció i conscienciació. Les jornades, per cert, s'estendran a Tarragona, Girona i Badalona.
Sobre la calorada, apuntem també que Protecció Civil acaba de comunicar que s'allarga fins dijous l'alerta del Procicat amb avisos per forta calor, temperatures molt elevades, tant en moments diurns com també en moments nocturns. Et parlo ara de que en un moment hiperconnectat, on els correus i trucades laborals arriben a qualsevol hora i lloc, la desconnexió digital durant les vacances no és un luxe, sinó una necessitat. Tot i que el dret a la desconnexió està recollit legalment des de l'any 2018, la realitat és que molts treballadors se senten compromesos i sovint obligats a estar disponibles fora de l'horari laboral, especialment si ocupen càrrecs de responsabilitat. Desconnectar no només significa apagar el mòbil de la feina, és una manera de protegir la salut mental, reduir l'estrès i combatre sobretot l'insomni. Estar permanentment enganxats a dispositius electrònics ens impedeix descansar, recarregar energia i gaudir d'una vida personal. Les vacances són un temps valuós per reconnectar amb allò que ens fa feliços, les persones que estimem, la natura, el silenci o simplement el plaer de no fer res, de badar. La tecnologia ens facilita la vida, però no hauria de controlar-la. Aprendre a desconnectar és essencial per tornar amb més claretat, energia i benestar, com ha analitzat aquest matí a RENENCOPE Catalunya i Andorra el professor d'Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, l'Antoni Baena. Amb ell ha estat el Ricard Álvarez.
Com bé deies, tot i estar reconegut per llei, la desconnexió digital durant les vacances continua sent una assignatura pendent per a molts treballadors espanyols. Segons dades de l'estudi Infojobs 2024, 6 de cada 10 reconeixen que no aconsegueixen desconnectar de la feina, tot i que la xifra ha millorat des del 2021, quan el percentatge arribava al 71%. Aquesta manca de desconnexió té efectes directes sobre la salut mental i física, com explica l'Antoni Baena.
Sobretot té efectes relacionats amb que seria l'ansietat, el burnout, no? A no poder desconnectar, i això al final repercuteix perquè doncs, a mesura que van passant doncs, el temps, la no desconnexió el que fa és que no recuperis realment, no? Aquesta capacitat de treballar bé.
La hiperconnexió afecta especialment els professionals amb càrrecs de responsabilitat o sectors com el sanitari, jurídic, màrqueting digital o el periodisme. Segons Baena, les eines digitals, com el correu electrònic o el WhatsApp, tenen molt a veure.
El fet de tenir únicament un únic mòbil, un únic número de telèfon, fa que no puguis diferenciar el que és la vida personal de la laboral, o que si ho has, que per fer-lo realment costa molt més que per tenir-lo activat. Això és una de les situacions que passa.
Els símptomes d'aquesta manca de desconnexió poden incloure ansietat, insomni, irritabilitat i fins i tot problemes digestius. Tot plegat acaba afectant el rendiment i el benestar general del treballador.
Estàs dormint malament, t'aixeques, no has descansat, l'ansietat es dispara, la memòria comença a dir, bueno, he de revisar aquests documents, i al final acabes, doncs, realment, procrastinar una mica, allò de dir, ostres, no tinc forces, i és un peix que es mossega la cua, ja. Fins que al final et trobes en una situació que la teva feina és pitjor del que podries fer, no?
Baena conclou que cal una educació digital més clara i un ús conscient de la tecnologia per protegir tant la salut mental com física dels professionals.
Mònica Pérez és directora d'Estudios y de Comunicación de Infojobs. Mònica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos analizando hoy, ya que estamos en tiempo de vacaciones, si hay desconexión o no hay desconexión digital, y si no, a ver, si no la hay, si nos perjudica. A ver, Infojobs, cada año hacéis un estudio sobre las tendencias de cara al verano, si esta desconexión es o no es, si nos beneficia o no nos beneficia. ¿Tenéis datos del estudio de este año, Mónica?
Pues estamos todavía terminando de cerrar el estudio de este año. Os habéis adelantado un poquito, pero bueno, lo que pasa es que sí que he dado un vistazo a ver cómo iba todo el trabajo de campo, respuestas, etcétera, y lo cierto es que no pinta muy bien. Parece que estamos empeorando, ¿no?, en lo que sería una buena práctica de desconexión digital.
En comparación, yo sé que no hay datos de este año aún, pero en comparación con los datos del año pasado, del año 24, ¿qué diferencias crees que puede haber?
Por daros un poquito de contexto y situarlo, lo cierto es que, bueno, si atendemos a los datos del año pasado, sí que veíamos que, y además aquí la tendencia es muy similar, tanto a nivel de la media de España como lo que es en Cataluña, que prácticamente el 70% de las personas, ya sea por un contacto esporádico o porque siempre estaban conectados, no desconectaban después del horario laboral, ¿no? Se quedaban con este tema, lo cual y este año parece que sí que esto vamos a incrementar, no mucho, pero algunos puntos. Y aquí lo que sí que vemos es como un cambio de tendencia. ¿Por qué digo esto? Porque veníamos de ir mejorando, aunque era poco, en lo que son los años precedentes. Por situar, nosotros empezamos a realizar este estudio, sobre todo a partir de lo que fue después, digamos, con todo el tema de la pandemia, etcétera. Así que ahí situamos un punto como de inflexión, porque lo cierto es que hubo un cambio importante, sobre todo en la utilización de medios digitales vinculados con el trabajo, y ahí estábamos en unos niveles altísimos, por encima del 80%.
Caray.
Y a partir de ahí sí que empezamos a mejorar de forma paulatina. Y lo que comentamos es que del 24 al 25 sí que estamos viendo que posiblemente se va a producir un cambio de tendencia y vamos a volver a empeorar.
Yeah.
Si esto, perdón, si lo situamos, porque estaba hablando de fuera de horario laboral, pero cuando ya nos vamos al tema de las vacaciones, que sobre todo en ese momento del año, ¿no?, es cuando es muy relevante, ya que muchos afortunados, de hecho, quizá ya están de vacaciones, pues aquí la cosa mejora un poco, pero también estamos, el año pasado estábamos en torno a unos niveles de prácticamente el 60%, ¿no?, de la gente que no terminaba de desconectar en vacaciones.
Y eso es malo para todo, para la salud física, salud mental y sobre todo para tener una buena conciliación, ¿no? Que es el, yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos, Mónica. ¿Cómo lo ves?
Pues exactamente como lo has dicho, claramente la desconexión es necesaria, el descanso es necesario y conciliar al final es poder disfrutar también de nuestra vida personal, ya sea familiar, el ocio, etcétera, sin tener que estar con eso, ese, ¿no?, como vínculo o conexión con el
permanentemente
trabajo.
Me imagino que hay sectores críticos en este sentido. Yo te apunto dos, a ver qué reflexión haces, o si me apuntas o si me añades otro más. Turismo y restauración, quizá los más afectados por esta falta de desconexión. Periodistas muchas, también.
Ahí sí iba a comentarte, ¿eh? Porque al final parece que no, un periodista yo creo que no desconecta nunca y vive siempre un poco conectado, ¿no?, a la actualidad y a la noticia. Turismo y restauración, bueno, depende al final de la casuística, pero es cierto que en periodos como, por ejemplo, pues el de mayor auge, ¿no?, y necesidad, como es ahora en la época de verano, mucha gente que a lo mejor trabaja por turnos, etcétera, sí que acaba estando pendiente, pues por si le entra algún tipo de refuerzo, etcétera, porque cuando hablamos de desconexión digital es el tema de estar conectado, ¿no? Por ya sea por una llamada, un mensaje, un correo, etcétera, y que nos puedan requerir. Hay otros, lógicamente.
Los autónomos, ¿verdad, Mónica?
Bueno, los autónomos aquí, por desgracia, sí que es verdad que se lleva la palma, porque los datos siempre nos han señalado que, fíjate, con los porcentajes que comentaba antes, hablamos de que el 9 de cada 10 autónomos están conectados o viven conectados.
O sea, viven permanentemente conectados. Mónica, ya para finalizar, ¿qué medidas crees que podrían implementarse para proteger el descanso y la conciliación de estos profesionales que nos pasamos la vida conectados?
Bueno, pues en primer lugar aquí tenemos como dos partes, ¿no?, que pueden contribuir a esto. Y hay uno y es la primera, y además esto es un derecho regulado por ley que deberían ser las propias empresas las que tengan esas prácticas y esas medidas para evitar que ese contacto con el trabajador y respetar lo que es el periodo de descanso. Y esto, como decía, está regulado por ley. Y luego ya creo que cada uno de nosotros, porque hay veces que no es tanto que te estén igual requiriendo, ¿no?, por parte de lo que es la empresa, si no es la buena práctica o higiene un poco que debemos tener nosotros en cuanto a esa consulta a veces del teléfono, el correo, porque una de las respuestas que también más se da es esto de la necesidad de estar permanentemente conectado, a ver si me estoy perdiendo algo, y que tenemos que...
Eso es dependencia ya, dependencia, ¿eh?
Exactamente, hay que tener una buena higiene y saber, porque desde luego la tecnología sí nos permite poner esos límites también, con lo cual es adoptar estas prácticas.
Hemos de saber poner límites nosotros mismos también. Lo hemos hablado con Mónica Pérez, que es directora de Estudios y Comunicación de InfoJob, sobre esto de la desconexión digital de cara a estas vacaciones que tenemos aquí mismo en las puertas. Mónica, como siempre, muchísimas gracias, buenas tardes y feliz verano,
Gracias a vosotros, buenas tardes y también feliz verano, desconectando de verdad.
Venga, me apunto. Doncs ja ho sabeu, si esteu a punt d'agafar vacances o esteu ja de vacances, desconnexió digital, que és molt i molt important, recarregar piles ben recarregades, disfrutar de la família, gaudir de les vacances i després tornarem amb molta millor força i amb molta millor forma a reincorporar-nos al món laboral, que també el necessitem. Seguim amb més coses. Per exemple, si algun suport incondicional li queda al president del govern central, Pedro Sánchez, que recordem està rodejat de corrupció per tot arreu, és el de Salvador Illa i el del govern de la Generalitat. Avui, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha posat en valor els acords pel que fa a Rodalies i l'aeroport del Prat i ha posat també en el punt de mira la trobada Govern Central-Generalitat per tancar el finançament singular, això sí, només per Catalunya. Roda de premsa de l'executiu del govern amb la Yolanda Canales.
El govern reconeix que és tot un repte l'acord de finançament singular i que no és fàcil. De fet, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha recordat que durant molts anys i per part de diferents governs s'ha intentat tirar endavant aquesta qüestió i mai ha arribat a bon port. Això demostra, diu, les dificultats que hi ha. I d'aquí també que hagi justificat que s'hagi incomplert el primer pla fixat per a presentar aquest model de finançament singular. Havia de ser el 30 de juny, però ara l'horitzó és el 14 de juliol, quan se celebrarà aquesta bilateral, aquesta comissió bilateral Estat-Generalitat. Amb tot, confia en que es pugui arribar a un acord, diu que no hi ha un escull concret i explica que es treballa perquè Catalunya pugui gestionar IRPF.
El acuerdo que se persigue es una mejora de la financiación para Cataluña, un acuerdo que nos dote de los recursos suficientes para desplegar las políticas que necesitan nuestros conciudadanos, y también en el ámbito de la fiscalidad pues estamos trabajando un horizonte para poder recaudar diferentes impuestos, concretamente estamos trabajando con el IRPF.
En aquest sentit, Paneque ha donat suport al govern de Pedro Sánchez, però també deixa clar que l'executiu català està centrat en governar, en la gestió del dia a dia i en les necessitats dels ciutadans de Catalunya. Si bé ha destacat la col·laboració lleial amb el govern central, que de fet ha permès arribar a acords, com ja apuntaves, en temes com el traspàs de competències, Rodalies o l'aeroport del Prat.
Doncs fem un parèntesi per publicitat i després recollim la mala marona als sindicats de la Guàrdia Urbana de Barcelona després que l'Ajuntament ha tombat la possibilitat que els agents puguin disposar de pistoles Taser. 2 minuts de publicitat i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes en COPE, los octavos del Mundial de Clubes.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid-Juventus.
El partido está muy vivo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegura Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién se puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sindicat CESIF ha lamentat que hagi quedat bloquejat de nou el reglament que ha de regular l'ús de les pistoles elèctriques més conegudes com Taser. El sindicat critica la manca de diàleg de l'equip de govern municipal i els convida a obrir un procés negociador. Yolanda Canales.
Els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona no podran utilitzar pistoles Taser. Aquest és el titular que va deixar l'últim ple de l'Ajuntament de Barcelona. I és que gran part de l'oposició, Junts inclosa, ha votat en contra del reglament per a l'ús d'aquests dispositius elèctrics. Una postura, la de la formació de Puigdemont, que va sorprendre, perquè hi donava suport, però que ha optat per dur a terme una oposició dura al PSC. Argumenta que l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, no ha intentat arribar a un consens amb els sindicats, com la UGT o el CESIF, i així ho demostra el fet que el propi alcalde no posposés aquest debat fins al juliol per donar una mica més de marge i intentar arribar a un acord. Eugenio Zambrano, que és el secretari del sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana, del CESIF, lamenta precisament aquesta falta de diàleg.
Cabe destacar
que el ayuntamiento no ha hecho nada por abrir un diálogo social para diseñar, ¿no?, lo que sería el reglamento, las condiciones de su uso, las condiciones de trabajo que debemos de tener, ¿no?, esas responsabilidades.
També considera inadmissible que només un 0,64% dels dispositius electrònics de control es destinin als agents en una plantilla de 3.500 efectius. El reglament ara tombat contemplava normes estrictes, les tàssers només les portaran agents formats amb 33 hores de curs a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i cada ús quedaria enregistrat amb càmeres que s'activarien automàticament en desenfundar l'arma. Així mateix, es prohibia el seu ús contra menors de 14 anys, dones embarassades, persones grans o amb salut fràgil i en manifestacions o llocs amb risc d'incendi.
Cada any, prop d'un terç de les morts a Catalunya tenen com a causa una malaltia cardiovascular. Davant d'aquesta realitat, la instal·lació de desfibriladors en espais públics esdevé una mesura clau per salvar vides. Aquest és el cas de les comissaries de la Policia Nacional de Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar i Puigcerdà, a les comarques de Girona, i que recentment han estat dotades amb desfibriladors d'última generació gràcies a una iniciativa de la Fundació Espanya Salut. L'objectiu és convertir aquestes dependències en espais cardioprotegits. A més, la seva presència en llocs amb un alt trànsit de persones, com ara comissaries o oficines del DNI, incrementa exponencialment les probabilitats d'una resposta ràpida i eficaç que ja està disponible en la pràctica totalitat de les comissaries de la Policia Nacional i oficines de DNI de tota Catalunya. Aquest matí, Renan Cope Catalunya i Andorra, ens ha visitat Juan Soriano, de la Fundació Espanya i Salut, promotora d'aquesta iniciativa, Yolanda Canales, que us ha explicat.
I és que cada any a Espanya es produeixen prop de 35.000 morts sobtades, una cada 15 minuts, i d'elles el 70% té lloc fora de l'àmbit hospitalari, ja sigui al domicili, al gimnàs, a l'entorn laboral o a la via pública. Per això és important que hi hagi desfibriladors en punts estratègics, en llocs on poden anar molts ciutadans, com és el cas de les comissaries de la Policia Nacional, especialment en les dependències on es tramita documentació, com explica el Juan Soriano.
Estos puntos estratégicos son vitales para intentar revertir cualquier episodio de paradas cardiorrespiratorias que de forma súbita, de forma imprevista, nos puedan suceder. Concretamente, hablamos ahora de Policía Nacional, dependencias administrativas, donde todos los ciudadanos de este país en algún momento tenemos que acudir y obviamente transitan muchísimas personas al cabo del día, al cabo del mes, al cabo del año, ¿no?
Per les diferents dependències policials de Catalunya, que ara ja disposen d'aquests equips, van passar l'any passat més de 221.000 persones. I una altra dada a tenir en compte: les morts per malaltia cardiovascular són 16 vegades més de les que es produeixen per accidents de trànsit. El Juan Soriano recorda que les administracions destinen molts recursos, també econòmics, a la prevenció d'accidents, que ja està bé, diu, però demana que hi hagi una mica més d'equitat i s'inverteixi més en aquest tipus de desfibriladors que també podrien salvar moltes vides.
Claro, 16 veces más muertes como consecuencia de paradas cardiorrespiratorias, muerte súbita, que el tráfico. Si pensamos todos los esfuerzos que se dedica por parte de nuestras administraciones a prevenir los accidentes de tráfico, que es muy loable, pues está muy bien. Sin embargo, quizá echamos en falta que el mismo esfuerzo inversor se produzca para dotar una red pública de desfibriladores que, repito, pues pueden ser tremendamente útil visto estas cifras.
A més, el secretari de la Fundació Espanya i Salut recorda que fer servir aquests dispositius és fàcil. Només han de seguir les instruccions sobre on posar els elèctrodes i a partir d'aquí deixar que la màquina actuï sola.
La decisió de provocar la descarga, que com passa en la informàtica, pueda otra vez actuar, pueda tener, se haga un reset y pueda volver a actuar, sin duda alguna la del propio equipo, que es inteligente, no la toma la persona. La persona solamente tiene que limitarse a situar los electrodos, los parches, que se llaman de una forma coloquial, en el pecho de la persona afectada. Y nada más. Todo lo demás lo realiza el equipo.
La Fundació Espanya Salut és una entitat benèfica nascuda a l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona. La integren una cinquantena de professionals mèdics de reconegut prestigi. Impulsa projectes dirigits a la prevenció, a mantenir hàbits saludables i de salut col·lectiva. Entre ells està precisament el projecte Espanya Territori Cardioprotegit.
Bueno, doncs ja hem conegut detalls de com aquesta Fundació Espanya Salut doncs, té en marxa aquesta iniciativa de cardioprotegir doncs, la pràctica totalitat de les comissaries de la Policia Nacional a Catalunya i també les oficines del Document Nacional d'Identitat. Un dels col·laboradors d'aquesta iniciativa és el senyor Antonio Navarro. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él había sido responsable de prensa de la Policía Nacional en Cataluña y ahora, bueno, pues también hace tareas, digamos, bueno, como esta, la colaboración para la instalación de desfibriladores específicamente en estas comisarías. Los últimos aparatos se han instalado en comisarías de la provincia de Girona. Quizá era la provincia más desprotegida, Antonio, o ya con estos que se han instalado en San Feliu, en Puigcerdà y no sé en qué otro, ahora no me viene a la cabeza qué otro comisaría más, queda ya prácticamente protegida toda la provincia de Girona.
Sí, prácticamente toda. Ha sido San Feliu, como bien has dicho, San Feliu de Guíxols, uh-huh. Puigcerdà, en la que es una oficina de documentos estrangers, y Lloret de Mar, la comisaría de Lloret de Mar. Nos ha quedado només Figueres, que es la única que queda para hacer, que se las fará realmente, y porten a Cataluña més de una vintena de dependencias policiales que están posant, ¿no?
Molt bé, molt bé. Alguna formació específica que rebin els agents per usar aquests aparells en cas d'emergència, Antonio?
Bueno, tots els policies, no només la Policia Nacional, sinó avui dia en totes, ja tenen una formació específica en RCP, en reanimació cardiopulmonar, quan estan a l'escola de policia. Mm-hmm. I després diferents... perdó, hi ha cursos d'actualització que se van duent a terme en la seva vida professional. Però en aquest cas, també hi ha un departament que té la Fundació Espanya Salut específic de formació, que efectivament també se la dona i fins i tot ja ha afegit un diploma de reconeixement d'aquestes dones. Tot i que estem parlant d'aparells que tenen una autonomia pròpia, que realment no has de tindre massa coneixements perquè porten un software intel·ligent que detecta si efectivament és un atac cardiovascular o és un coma etílic o pot ser un coma diabètic, no? I donar instruccions per actuar.
La instal·lació d'aquestes tres aparells de desfibriladors a Lloret, Puigcerdà i Sant Feliu és un pas important. Parlàvem de les comarques de Girona. A la resta de Catalunya, com està la situació, Antonio, ara mateix, en quant a aquests aparells? Totes les comissaries estan ja disposades d'aquests desfibriladors?
Sí, pràcticament totes, només queden algunes més petites que també amb el temps aviat es posaran també en marxa. De fet, totes a Barcelona hi ha la gran majoria dels dependències policials, sobretot no només d'on actuen entre policies nacionals, sinó detinguts també, i també sobretot doncs estem parlant de ciutadans. Per exemple, perquè facis una idea, normalment en l'època d'estiu passen cada dia per diferents dependències policials de Catalunya al voltant de 4.500 persones diàriament, no? I clar, tot això pues, potencialment pot ser un risc important. Allà està la província de Girona, efectivament, està Lleida, també la provincial i les fronteres terrestres, uh-huh. I també està Tarragona, Reus, les locals importants o territorials com Cornellà, Mataró, Sabadell, Terrassa, uh-huh. Totes aquestes pràcticament ja estan dotades i continuem en aquestes. I no només en Catalunya, és que a més
pel resto d'Espanya també
s'ha fet fora de Catalunya.
Clar. Aquests desfibriladors, Antonio, tinc entès que són d'última generació, no vull dir que són d'última tecnologia i són fàcils d'utilitzar, en veritat, m'imagino.
Sí, efectivament. A part de que els funcionaris ja tenen aquesta formació específica i que per part de la Fundació també se'ls dona una formació perquè doncs refresquin també els hàbits i els coneixements, ja porten un software intel·ligent que, com abans parlàvem, detecta si una persona que ha caigut a terra i que ha perdut la consciència doncs pot ser degut a un atac doncs, cardiovascular, clar,
un ictus o un infart, exactament.
Exactament. O no, o realment ha sigut un desveïment, per la calor, per qualsevol motiu, o fins i tot un coma etílic, en alguns casos, o un coma diabètic, no? Ja. Detecta, i si efectivament veu que s'ha de donar instruccions mentre arriba a l'ambulància, que prèviament el que s'ha de fer és trucar, com sempre, al 112, mentre s'actua i tal. El primer aparell que es va posar va ser el CIE, el Centre d'Internament d'Estrangers. Curiosament, ara fa dos anys, estic parlant del 2015, però ara fa dos anys, a un intern del CIE de 29 anys, el va salvar la vida d'un atac cardiovascular. Okay. I aquí tenim, l'any passat i fa dos anys també, tenim experiències d'oficines de tramitació de documents de Policia Nacional de Catalunya, de gent que estaven esperant a ser atesos per renovar el DNI i el passaport, van tindre un atac, se'ls va posar, i en dos casos d'ells també se'ls va la vida.
Molt bé. Doncs escolta, val la pena posar en valor aquesta iniciativa de la Policia Nacional i també, com no, de la Fundació Espanya i Salut, que col·labora molt directament, molt estretament, amb aquesta iniciativa de protegir, de cardioprotegir, doncs, totes les comissaries de la Policia Nacional de Catalunya, que estan, com deia l'Antonio Navarro, pràcticament totes cardioprotegides, en queden molt poquetes, les més petites, però ben aviat també ho estaran. Hem parlat d'aquesta iniciativa amb l'Antonio Navarro, com els deia, un dels col·laboradors d'aquesta iniciativa de posar aquests desfibriladors a les comissaries i oficines del DNI a Catalunya. Antonio, està com sempre un plaer parlar amb tu, recuperar-te per la comunicació, que ho fas molt bé, i fins a l'altra ocasió,
Molt bé, moltes gràcies a tu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs ja està aquí el Joan Balloni. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carlos.
Aquí no res, 3 i 5, Esports Cope, aviam, en Sufati, i un noi que es diu Terrats, que firma per l'Espanyol. Escolta, sí. Llueix carnet de l'Espanyol, Sí, un luxe, això.
Sí, són els dos noms propis de l'actualitat esportiva a casa nostra. En clau Barça s'ha fet oficial fa uns minuts la sortida d'en Sufati, que se'n va cedit al Mònaco, amplia contracte amb el Barça fins al 2028, període diferir al salari, i jugarà aquesta temporada cedit al Mònaco, que té una opció de compra a final de temporada de 11 milions d'euros. En Sufati, que allibera massa salarial i també allibera el dorsal número 10, que recollirà, és un secret a veus, Lamine Yamal, que ja a les últimes hores ha anat penjant a les seves xarxes socials fotografies de Maradona amb el 10 del Barça, de Ronaldinho amb el 10 del Barça, i suposo que a les properes hores igual cau alguna de Leo Messi amb el dorsal 10 del Barça. I a l'Espanyol ha fet oficial la cessió de Ramon Terrats, que arriba cedit pel Villarreal per aquesta propera temporada. Ha jugat l'última temporada al Getafe, i aquest sí que és perico de naixement, El seu pare, el Juan Terrats, el que durant tants anys va cobrir la informació de l'Espanyol al Periódico de Catalunya, el va fer soci només néixer. Per això el Ramon Terrats té actualment el número de soci, ho dic de memòria, si no recordo malament ara, 5.894, em sembla que és. O sigui que compleix un somni de nen, aquest sí. Al Mundial de Clubs hi ha hagut dues bombes a l'última jornada, les eliminacions de l'Inter i del Manchester City. L'Inter ha caigut davant del Fluminense i el Manchester City davant del Al Hilal. Avui juga el Real Madrid el seu partit de vuitens de final contra la Juventus de Turí. En bàsquet, atenció als aficionats al bàsquet, perquè avui tindrem a Esports Cope, no dic el nom, un convidat molt especial. Després l'escoltarem, i estem pendents també de Wimbledon, que ahir va passar ronda Alcaraz amb dificultats, 5 sets davant Fognini. Va caure eliminada Paula Badosa davant la britànica Katie Butler en 3 sets, i avui han de jugar Sinner. De fet, Sinner està jugant el seu partit davant Luca Nardi, i després a la tarda haurà de jugar el seu partit Djokovic davant d'Alexander Müller.
Molt bé, el consell de cada dia, no us perdeu Esports Cope, 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan,
Gràcies, Carlos.
I tampoc us perdeu el que arriba ara, és Pilar García Muñiz, comença la tarda, i com sempre, seguirem explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.